A Ràdio Valira comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui en directe des de la Fira d'Andorra. Tertúlia, entrevistes, un cap de setmana, diguem, molt, molt especial per a nosaltres, com cada any, i molt contents d'estar aquí. I avui, doncs, començo amb una part important d'aquest motor econòmic d'aquí del país, amb un convidat, Jordi Galceran. Ets el director comercial i de transformació digital de Gran Valira Resorts. M'he equivocat, m'he perdut alguna cosa, he deixat alguna cosa per al camí.
Tot perfecte. Tot perfecte. Gran Valira Resorts és el paraigües que aglutina les tres estacions d'esquí, que és Gran Valira, Ordino Arcalís i Palarinsal. I aquest és el paraigües sota el que està tot els noms.
Bueno, ja és més que un paraigües, diguem, és quasi una carpa completa, per dir-ho així.
Exacte, sí, realment és l'oferta d'esquí de descens que hi ha en tot el país.
Bueno, l'avantatge que teniu és que no la teniu que muntar i desmuntar com la de Fira d'Andorra, la teniu present tot l'any, però clar, amb molta feina per fer abans de la temporada i durant la temporada encara més.
Exacte, hi ha una molta gent et fa el comentari de a l'estiu que feu vacances, no, es planifiquen totes les accions que hi ha a fer durant tota la temporada, que són moltes, i totes les novetats que tenim per explicar i per satisfer els nostres clients.
Clar, novetats aquest any moltes, diguem, dos forfer, diguem, per totes les estacions de Gran Valira Resorts, i també el Nord Pass.
Exacte.
Diguem que existia, però s'ha, diguem, no ha repensat el format, s'ha canviat, diguem, el nom comercial, per dir-ho d'aquesta manera, però també s'ha ampliat l'oferta per als clients, també.
Exacte, s'ha ampliat l'oferta des d'un punt de vista, a l'Andorra Pass dona accés a totes les estacions, i el Nord Pass té l'accés principalment a Ordino i a Palarinsal, amb alguns dies a Gran Valira, segons la tipologia del forfet que té el client.
Clar, i també em comentaves, abans d'entrar en aquest directe des d'aquí de la Fira, que a part d'esquiar a Andorra, també doncs, hi ha una col·laboració amb altres dominis esquiables d'Europa, doncs, per a aquests clients que tinguin el forfet de temporada.
Sí, jo diria que és un avantatge que potser no molts clients coneixen, nosaltres anem fent esforços de comunicació, i que ja fa uns quants anys que anem incorporant estacions a la cartera, no sol d'Europa, en tenim als Estats Units, també en tenim a Sud-amèrica, i aquest any, com a novetats principals d'estacions d'esquí que incorporem a Europa, tenim le Trois-Vallées, que és bàsicament Méribel, Courchevel i Val Thorens com a estacions més rellevants dels Alps francesos, que és on es pot anar, i també tenim tot el tema a Noruega, que hem arribat a un acord amb Home of Norway, on bàsicament són set estacions, les principals serien Narvik, Voss i Geilo, que on els nostres clients, sol per tenir el forfet de temporada, es poden desplaçar allà i gaudir de 5 dies d'esquí amb aquestes estacions.
Caram, això és una oferta bastant novedora, o ja s'havia, diguem, fet uns inicis amb altres col·laboracions?
Sí, ja fa bastants anys que portem. L'any passat vam incorporar pues, Malmot als Estats Units, vam Deer Valley, a Utah també, i també Steamboat, que a Colorado, bàsicament perquè vam treure l'acord amb iCompass, que els clients de l'iCompass, que és un macroforfet de temporada que hi ha als Estats Units, poden venir aquí, i nosaltres també vam voler la reciprocitat de que els nostres clients poguessin anar cap allà.
Sí, que hi hagi, diguem, aquest intercanvi recíproc d'entre uns als altres que puguin venir, també descobrir un país com Andorra, que a vegades sorprèn molt.
Exacte.
Per gent que està acostumada, doncs, a dominis esquiables com els Estats Units, que poden ser molt més importants, però clar, amb una tipologia de país molt peculiar, que és Andorra.
Exacte, a nosaltres ens va sorprendre molt amb les visites que vam fer quan vam acabar de tancar l'acord, la gent el que ens arribava a conèixer i que et parin a l'estació i esquiant en una estació i et diguin que et coneixen, doncs és un fet que et sorprèn. I que he estat esquiant, fa 15 dies he estat esquiant a Andorra. A mi em va realment al·lucinar des d'un punt de vista i és molt gratificant.
Bueno, ens internacionalitzem cada vegada més, no? O sigui, Andorra també, bueno, Copa del Món d'Esquí, BTT, o sigui, també és una imatge que vehicula el tour, la vuelta, són coses que vehiculen una imatge de país i que també és un atractiu per l'hivern i per venir a esquiar.
Exacte, tots aquests esdeveniments ens ajuden a posicionar el país al món, a donar-nos a conèixer, a ensenyar la bona feina que fem aquí com a país, treballant totes aquestes activitats esportives, i permet ser un aparador de la bona feina feta per tots els nostres equips.
Parlàvem de transformació digital, que també és una part que et toca. Deies que molta gent té el costum de venir a la fira, comprar el forfet, fer cua, aquest moment de tertúlia també, o de trobar-se gent que tal, però també potser teniu molta més cada vegada doncs, sol·licitud online.
Exacte. Nosaltres, a nivell, perquè us feu una idea, la facturació que fem del forfet de temporada, el 65% de la facturació aconseguim canalitzar-la a través del món online, amb la qual cosa és cap on posem els esforços, també pensant en la comoditat del client. Un client que compra el forfet de temporada, amb la compra online, pot fer des del procés de compra més àgil a casa seva, sense cues, sense res, i com que tenim la possibilitat de, si ja tenia el forfet la temporada anterior, a part de gaudir del 5% de descompte, recargar el mateix forfet i anar directament a esquiar i evitar tenir que passar per una taquilla, que és un punt de fricció per molta gent, i fer cues, etcètera, etcètera. Llavors, el nostre objectiu és que el client des de casa compre i automàticament se'n pot anar a esquiar.
Bueno, és un avantatge del procés tecnològic, diguem, que hem tingut gràcies doncs, a l'avanç de la societat i a moltes coses. QR code, targeta física, el mòbil, ja són els propers passos, potser?
Nosaltres tenim targeta física en aquests moments, estem treballant amb el que sigui el mòbil, és un projecte que estem començant a desenvolupar, de que sigui el mateix mòbil el que porti el forfet incorporat i amb el mòbil funcioni. És una tecnologia que els nostres proveïdors estan treballant i està en la nostra fulla de ruta. Esperem que sigui una de les novetats en els propers anys que puguem comunicar.
Bueno, en parlem els propers anys, que no dubto que ho reivindicareu quan ja estigui operatiu. Altres coses que parlàvem dintre de tot això, hi ha hagut un petit canvi també a nivell del forfet escolar aquest any, també per als pares, que ha sigut un plus.
Exacte. Des del dimecres passat que es van aprovar els preus al BOPA, ja està disponible el forfet extraescolar i ja es va començar la temporada passada que sota el paraigües de Gran Valira Resorts es podia comprar tots els productes amb una sola compra. Des del dimecres està disponible i, per tant, una família que vol comprar un Andorra Pass, un Nord Pass i el forfet d'extraescolars pel nen ho pot fer tot amb una mateixa compra, molt més àgil que el que era abans, que era compres separades, un ho ha d'anar a buscar en un lloc, una altra cosa s'havia d'anar a buscar en un altre lloc.
Bueno, això també és la gran avantatge d'aquesta digitalització, per dir-ho així, i les eines que tenim a l'abast. Una cosa que segurament ja nosaltres aquí al país, sempre quan tenim la primera enfarinada a les muntanyes, ja tothom comença a dir, ostres, ja està, ja la tenim aquí. Clar, les petites nevades que hem tingut la setmana passada són bones esperançadores per la temporada que arriba. Les previsions, clar, això tothom t'ho demana, no?
Dius. Exacte, sí, és la pregunta que ens fa més tothom aquests dies. Ens agradaria tenir la bola màgica i poder saber i endevinar en quin moment i fins i tot decidir quan volem que nevi, però malauradament els indicadors ens diuen que les previsions que hem tingut o les precipitacions que hem tingut aquesta tardor ens fan ser més optimistes i esperar que tinguem una bona temporada. També és veritat que aquestes precipitacions, com les que vam tenir la setmana passada o les que esperem per aquest cap de setmana també, doncs són un activador a les ventes que fa recordar a la gent que la neu està aquí al costat, que ja poden anar preparant els esquís per venir a esquiar.
Sí, això és com el que dèiem abans, no? Al començar aquesta xerrada. Tota la feina que es fa abans, tota la feina que quan comença la temporada i després tota la feina que es fa durant la temporada, perquè clar, el volum de personal també teniu un exponencial, diguem que es multiplica per 10, per 15, per 20.
Sí, bàsicament, si no recordo malament les xifres, estem al voltant d'unes 3.000 persones que acaba sent amb temporers a la temporada, quan a l'estiu pues estem amb, no sé, unes 400 o 500 persones. Clar. De plantilla fixa.
Es diu molt ràpid, es de molt passar ràpid. 3.000, de quan, o sigui, 10 vegades més, dius, no, són 10 vegades més, dius, molt bé, però són 10 vegades més, sí, sí. Tota una organització.
Tota una organització on ha estat parades les coses i ho tornes a engegar 6 mesos després, que ho has de tornar a assegurar, que tot funcioni, que tot estigui operatiu i, per tant, tota la feina que s'ha de fer en aquests períodes que no són tan visibles per la gent.
Clar, però tota aquesta feina, després, diguem, al moment de la temporada, tothom ho valora perquè es nota que, evidentment, no és apagues la llum i demà la tornes a encendre i està tot igual.
Exacte, exacte.
Bueno, altres coses com serveis, novetats, restaurants dintre de Gran Valira Resorts, sí, quines són una miqueta aquestes novetats aquesta temporada 25, per dir-ho així, perquè estem a la cantonada?
Tindríem una primera novetat, seria un concepte nou a Palarinsal amb tot el relacionat amb Bike Park, perquè volem obrir des de la cabina cap a baix, de la cabina de la Massana cap a baix, perquè els clients que són aficionats al Bike Park puguin seguir gaudint durant de l'hivern. Lògicament, sempre condicionat a les condicions meteorològiques, si hi ha neu o el que sigui, doncs a les parts baixes no es creu el flux amb els clients de l'esquí, són dos fluxes diferents i és una novetat que creiem que pot ser molt interessant. Ja es feia d'alguna manera, però volem comercialitzar i donar-li força per donar la continuïtat a tot l'any al bike.
Ara que dius això, el que compri el forfait tant el Nordpass com el de temporada per totes les estacions de Gran Valira Resorts, també serveix per al bike park?
Exacte, sí, sí. Tots els productes de temporada serveixen tant a l'hivern, que tot a l'hivern, més tot a l'estiu i totes les activitats que fem a totes les estacions a l'estiu. Amb la qual cosa és un forfait que la gent associa a l'hivern, però realment va des del 30 de novembre, que és el dia que obrim, fins al novembre de l'any vinent, permeten gaudir d'hivern i estiu.
Sí, perquè això potser molta gent que ens escolta no ho sap, no? I aleshores, ostres, a mi m'agrada esquiar, però també m'agradaria doncs, potser fer bicicleta de tant en tant l'estiu. Doncs només és llogar-la i
exacte.
Si t'aficiones, doncs ja te'n compres una, no?
Exacte, però la muntanya està allà amb el seu forfait, poden gaudir quan vulguin de totes aquestes activitats.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, molta cosa, no? O sigui,
sí.
Ara és una miqueta, està començant a acabar de bullir l'olla per arrencar. Res, perquè estem a 2 mesos de Nadal, per dir-ho així.
Exacte, sí, ara tenim previst el dia 12 de novembre que farem la roda de premsa on es presentaran totes les novetats més destacades de la temporada i per tant, allà donarem a conèixer totes aquestes coses, ja sigui amb gastronomia, amb escola, els diferents productes que posem a disposició dels nostres clients i que cada any intentem innovar i millorar perquè el client quedi més satisfet amb les estacions.
D'acord, Jordi. Doncs Jordi Galceran, moltes gràcies per haver vingut avui per explicar-nos tot el que ofereix Gran Valira Resorts, que déu-n'hi-do, o sigui que el paraigües és molt ample, eh?
Moltes gràcies.
Ja no és paraigües, és carpa, per dir-ho.
Sí, sí, sí. L'extensió és molt gran i esperem que cada vegada puguem anar oferint més serveis als nostres clients.
Doncs quilòmetres de pista sumant tot el resort, a quan arribem?
Perquè estem amb 308 quilòmetres.
Que es diu ràpid, eh?
Es diu ràpid, són... Sí, són 308 quilòmetres, que sí. Déu-n'hi-do, la majoria estan ubicats a Gran Valira, que són 215, si no recordo malament, i llavors Pal i finalment Ordino, pues, per arribar a aquests 308, que Déu-n'hi-do, que dona per molt, sí. I per molts dies d'esquí, perquè és impossible, Gran Valira mateix o qualsevol, necessites una bona jornada per poder-los fer tots, o uns quants dies per poder-ho recordar.
Sí,
tot.
O sigui que això és una invitació, diguem, tant els que vindran en aquest intercanvi de forfait d'estacions, tant els noruecs com els andorrans que s'aniran doncs, a descobrir tot el resort que tenim ara.
Exacte. Nosaltres, quan fem tota la part dels clients internacionals al que anem a buscar, nosaltres els estem oferint un país, un país on poden venir a esquiar i poden gaudir d'aquests 308 quilòmetres, que és una cosa que els sona exòtic, de tot el país, que tinguin més pistes, més quilòmetres de pistes que carretera, bàsicament.
Doncs sí, és així. Jordi Galceran, moltes gràcies per estar aquí avui, totes aquestes explicacions i bueno, ens veurem per les pistes, segurament.
Moltes gràcies, Enric.
Fins aviat.
Fins aviat.
Doncs ara rebré els tertulians que tinc avui, el Joan Guixà, el Marc Forzano, que ens vindran aquí a la taula que tenim en aquest directe de la Fira d'Andorra. Ja tinc el Joan que està per aquí. Joan, què tal, com estem?
Hola, molt bones, gràcies.
Bueno, fa bo avui la fira, eh? O sigui que a mi m'ha sorprès la temperatura interior.
S'està millor dins que fora, eh?
Sí, per sí. Tant... Jo venia amb camisa i m'he dit, ostres, la camisa potser ha estat una miqueta valent de...
No, està bé, està bé.
D'estar així, però no, dic, el jersei no ha fet falta, no?
No, no, no. A fora sí, però bueno, ja està bé que la gent entri aquí dins, no? Que passegi, que doni la volteta.
És l'arrencada, o sigui, ja, això anirà increixent tot el cap de setmana i si hi ha mal temps, doncs sabem que potser hi ha encara més gent, perquè et refugies allà on pots quan comença a caure aigua, que bueno, demà n'han previst, tant de bo sigui així per als expositors. Tenim el Marc Forzano que està per aquí, el deixem acabar a fer la xerrada perquè...
L'han segrestat, no?
Això és el que passa a la fira, que quan vens sempre et trobes gent que no veus de tot l'any o de tant en tant.
Bueno, ho veus com a mínim un cop l'any, no? Al final la fira també serveix per això, no? Per fer una mica de societat i trobar aquella persona que igual no coincideixes, no? Habitualment, també és una part bonica, no? Social d'aquest event.
I tant,
no?
I tant. Tu que ets molt del món digital i que estem, diguem, en la part de vehicles, on tenim l'estand nosaltres aquí al garatge d'una greda, clar, la transformació digital en el món de l'automòbil ha sigut, però...
Brutal.
Brutal.
Brutal, no? Agafa un cotxe de fa 10 anys, és que tampoc no cal, o 5 anys, no? I el canvi que han sofert, no? Al final, ara són, jo crec que són ordinadors amb rodes, no? No cotxes amb pantalles, sinó ordinadors amb rodes.
Sí, no? El Marc ens en dirà més quan pugui. Sí, sí, quan vulguis vens, Marc, o sigui que... sí, perquè ell també parla per que toca, ens dona bastanta cosa. Sí, però després amb la problemàtica arrossegada de posar-lo al dia a nivell de sistema operatiu...
De tot, no? Al final és com l'ordenador que fem servir a casa o a la feina, els cotxes seran així, no? Aleshores s'actualitza, bueno, de fet ja s'actualitzen, no? Els d'ara. Són dispositius electrònics que els hem posat unes rodes i circulen, no? I és el canvi de paradigma, al final. Ha canviat tot una miqueta. Ja no és un vehicle, inclús un vehicle elèctric ja té més de, no? de màquina industrial que de,
sí,
que de cotxe.
Per al ram que tu toques, que és l'informàtica, potser hi ha un canal, diguem, de negoci d'aquí a 15 anys vista, o poc, o ja,
bueno,
o ja vigent, dius de, ostres, no, és que té que ser un informàtic que em solventi la problemàtica que tinc dintre del vehicle.
Bueno, perquè ja vas arrastrar moltes coses, però jo crec que la gent que es dedica a arreglar cotxes, no, pues també s'ha d'anar reconvertint, o s'haurà d'anar reconvertint també en aquest sector, perquè al final les fallades vindran per la part mecànica, però també vindran per la part electrònica o de software, no, al final. I jo crec que hi haurà aquesta transformació, igual els informàtics que ara ens dediquem a fer coses per empreses o per particulars, no? Pues, mica en mica també n'hi ha amb aquest tipus de dispositius, que no són només cotxes, que són cotxes, són sensors, són N mil coses.
Ja tenim el Marc Zorzano aquí amb nosaltres a aquesta tertúlia del món del motor i de la fira. Marc, benvingut.
Benvingut, què tal?
Gràcies per estar aquí. Estàvem amb el Joan, que ell toca el món digital, i estàvem parlant que avui dia els cotxes estan farcits d'electrònica i, clar, la transformació digital que s'ha fet en el món de l'automòbil és brutal, per dir-ho així, i dèiem que nou canal de negoci ara seran programadors a nivell de cotxes, que ja existeixen, però, clar, ja no serà una avaria que t'arreglo això amb un tornavís, enxufo l'ordenador i endavant, a tornar a programar.
Home, sí, la veritat és que el món en general està, a nivell de tecnologia està canviant una passada. I espera que tampoc estàs introduint lo de l'intel·ligència artificial, que va de camí també. Llavors, els cotxes acabaran anant amb una espècie, com dius tu, d'expert en comunicació, i tot es farà així, perquè a més cada cop són més simples a nivell de mecànica, a nivell de tot. Vull dir, sí, és un... el futur és amazing.
Grans reptes, no? Grans reptes i grans,
sí,
perills.
Però això són grans reptes tant, diguem, per la part tecnològica com per la part inventiva, perquè et dius, bueno, ara acabo de crear l'últim producte, per dir-ho així, però tu ja estàs pensant en el proper, no és el que deia Enzo Ferrari, quin és el millor cotxe que ha fet vostè? I ell sempre deia com a resposta,
no?
El proper, o sigui, no el que acabo de fer ara.
No, és que quan surt una tecnologia ja és obsoleta, i tal com està funcionant a dia d'avui el món, i més tu ho has dit, no?, intel·ligència artificial i totes aquestes històries, hosti, és que està canviant cada 3 mesos ja... El paradigma ha canviat, com qui diu, no?
Sí, sí.
Tot va molt ràpid, massa ràpid.
L'altre dia vaig parlar amb un noi que es dedica a impartir cursos i em va dir que va tenir un gran problema perquè fa un any va fer uns cursos que no els han acabat i resulta que ara aquelles matèries ja no serveixen perquè s'han automatitzat de tal manera que el que representa la titulació que anaves a tenir ja és obsoleta.
És obsolet, no?
Que dius, hòstia, canvia molt. Hi ha molta indecisió en general.
Clar, a nosaltres ens passa molt. Em dedico al món de la tecnologia, tinc una empresa de tecnologia, moltes vegades està fent els projectes i quan ja has acabat de fer un projecte, igual has estat, ja no hi ha projectes grans, ara són miniprojectes tot, no? Perquè tot va tan de pressa, però a vegades estàs acabant un projecte i dius, mira, aquesta tecnologia, el fabricant ja em diu que d'aquí un any ja la deixa de fer anar. Hòstia, tu, parem un moment, saps?
Sí, té que ser complicat.
És complex, és complex.
Ara potser és una gran... El que diu el Joan, que passa també segurament al món del motor, és un gran paradigma per a fabricants, consumidors, de dir, i ara què faig? O sigui que el que em compro ara està obsolet d'aquí demà, hi ha hagut un retrocés en el món de l'elèctric a Europa, perquè, ostres, que sí, que no, és una miqueta, no indecís, però adequat molt bé el que et vols adquirir, el teu ús, i potser és el més difícil avui dia de definir.
Sí, sí que és veritat que va haver-hi un moment de retrocés entre cometes, que algunes marques inclús es van llançar a comunicar de que paraven o frenaven la producció, però realment està tan canviant tot que això que va passar realment, mira, nosaltres, i no és per fer publicitat, però bueno, la revista última que vam fer d'Andorra Motor al Dia, tenim un article molt extens que parlem de totes aquestes alternatives, des de l'hidrogen, els elèctrics, els biofuels, tot això. I la conclusió final que vam fer després d'elaborar l'article és que, i és públic, a més, és que el món elèctric és el que està dominant i que dominarà el futur. El que passa és que tothom s'encaparra en veure els elèctrics que hi ha avui dia. És el que parlen de les tecnologies.
Mateix.
És que els cotxes elèctrics no poden ser, no, els d'avui no, però els d'aquí 10 anys, vés a saber.
Vés a saber.
I de fet ja s'apunta, no? Llavors, sí que hi ha encara molta indecisió, però el mercat a Europa, els cotxes híbrids ja estan per sobre dels de gasolina i els de dièsel, és a dir, poc a poc van agafant quota de mercat. Quin cotxe t'has de comprar? Segueix sent encara complicat.
Sí, és sobretot...
Perquè no hi ha res definit, bàsicament.
No hi ha res definit i sobretot també, a vegades, i és aquí el gran consell que dona el comercial, no el que li vol vendre, però el que convé al client. I tu que has estat al món del comerç com jo, sabem que aquí la persona n'està més que agraïda quan has encertat els seus usos i necessitats i li has donat el producte adequat per el que ell fa.
Sí. Jo, mira, l'altre dia també em parlava d'això i m'atreviria, i ara ho dic així a la ràdio, que dius, ostres, ho dius a la ràdio? Jo he arribat a la conclusió, per lo que veig i per lo que s'intueix que vindrà i per lo que ja es parla que vindrà, que encara estem a un cotxe de distància. És a dir, encara hi ha una compra d'un cotxe que és indecis. Però el proper, potser sí que ja tindrem les coses més clares per saber per on decantar-nos.
Bueno, el proper que serà amb més electrònica, amb més coses dintre, i potser que tu t'interessa més, dic, mira, m'hi enxufo i aviam què té dintre la panxa, no?
Clar, evidentment, però bueno, això també obre la porta a mals usos, també dels cotxes, ja està passant, no? Ja hi ha cotxes que els han hackejat en remot, que els han obert, que els han... obre un ventall de possibilitats i un ventall de coses important, no? També, vull dir, al final canvia tot el paradigma, és el que deies tu, el cotxe d'avui potser elèctricament no és adaptat a tothom, no? Ni per cost, ni per prestacions, ni per aquestes coses, però en 5 anys, qui sap, no?
De lo que esteu dient, m'està vinent al cap la pel·lícula Tron, per exemple, que estem parlant de futur. Clar, estic fent una reflexió a nivell legal. Dius, ostres, taquegen el cotxe. Tu estàs conduint amb un cotxe de conducció semiautònom. O sigui, que el cotxe condueix per tu. Tens un accident o una cosa així? Ostres, la responsabilitat que pots tenir tu, fins a quin nivell va? Perquè dius, no, és que jo he delegat la conducció del vehicle amb ell, que sigui autònom. Però hi ha algú que m'ha entrat dintre el sistema perquè jo tingui un accident o provoqui un ensurt a una persona definida per vengança, per assassinat, per lo que sigui. Dius, caram, aquí estem obrint un meló de responsabilitat personal enorme.
Un meló molt important i és un meló que Europa sí que em sembla que està intentant regular amb usos d'intel·ligència artificial, usos de sistemes electrònics. Hi ha països del món que no és així, eh? La Xina és campi qui pugui, el que primer arribi que provi a fer coses, no? S'haurà de regular, és que canvia tot el marc, no? Tot el paradigma, no és només, no? Una màquina amb rodes i que el fem anar, és que s'obren moltes coses.
El que està clar és que si ho mirem així una mica, i més amb aquest exemple que has posat de futur, el conductor és el que menys responsabilitat tindrà davant d'una fallada, però tots sabem que en el món que vivim es campa qui pugui, sempre s'ho empescaran per dir la lletra petita això no entra, llavors acabarà recaient com avui dia passa sobre els consumidors.
Parlant de consumidors, el que dius tu, Marc, clar, consumidors, comprem un vehicle, si l'agafem endollable, híbrid recargable o elèctric, ara tenim que dimensionar també la xarxa de recarga a les necessitats immediates i futures, perquè de tota la gent que ha vingut avui a la fira, si tots vinguéssim amb un elèctric, la xarxa elèctrica doncs també es té que dimensionar.
Sí. Bueno, tot ha d'anar de la mà. A la Xina, per exemple, i són molts, hi ha grans ciutats que majoritàriament tots van amb elèctric i tots els cotxes de carrer. És a dir, tot depèn del ritme amb el que evolucionin les coses i de la infraestructura que hi puguis implantar. Avui dia ja hi ha moltes fórmules per poder fer càrregues. Andorra, tal com està, és el que parlàvem abans. Les bateries d'avui dia, no. Andorra d'avui dia, no. Però tot pot canviar.
Però tot canviarà.
I a la Xina, ja et dic, hi ha grans àrees on tot és elèctric i ben bé que funciona. I això que no està tan evolucionat encara com el que ve del meu futur. Però vull dir que tot depèn de la llenya que hi posis perquè hi hagi més o menys foc.
I de lo que dius tu, hi haurà doncs, una inversió a fer a nivell de comuns, una inversió a fer a nivell de govern, a nivell de parapúbliques, tipus FEDA, per exemple, o també empreses que voldran ser privades i oferir un servei, si es pot, extern, també.
Home, jo m'imagino que hi haurà molt d'això, també.
Sí. Hi haurà una obertura de competència, per dir-ho una miqueta com les benzineres, quan jo no hi ha benzineres, per dir-ho, doncs tenim aquesta obertura de competència en aquest futur.
Suposo que sí. Lògicament, com sempre passa, els grans... Com va passar amb l'energia solar, que recordo que fa uns anys deien que hi havia un impost al sol. Mm. Per què? Perquè les grans petroleres no tenien... els hi venia molt gran, a la que tothom, els grans monopolis han aconseguit agafar, no dir l'exclusiva, però sí el gran control del tema solar, ja aleshores ja s'ha acabat tot. Suposo que hi haurà una transformació de tots aquests grans envers les noves tecnologies i com sempre, sempre seran els més grans i seran els mateixos amb diferent nom.
Clar, però fixa't que en el mercat aquest no, tecnològic o de més de nova empresa, hòstia, apareix allà un bolet, un senyor que es diu Tesla, que evidentment té molts calés no, darrere, però fica en jaque als grans fabricants, fica en jaque a les grans energètiques, no? Perquè ells ja tenen, ja estan oferint també el servei aquest de càrrega, no? Al final es dona la possibilitat aquesta, no? Potser de ficar en jaque, no? D'alguna manera aquestes grans corpos, no? D'alguna forma. I al final, si és el que deies tu, si hi ha més consumidors també hi haurà més gent que pensarà com oferir-li serveis, no? Si tothom anem amb elèctric, doncs tothom pensarà com ofertar serveis per carregar o per oferir coses mentre carregues.
Sí, bueno, de fet, i suposo que moltes marques van cap allà, Tesla, tu mentre que estàs recarregant, pots mirar una pel·lícula, pots jugar un videojoc, o sigui, hi ha tot un entreteniment pensat per aquest temps de recarga.
Sí, sí, no, està claríssim que és molt més ampli que, només, que no només carregar un cotxe, vull dir, el que passa és que nosaltres no ho veiem, però hi ha penya que sí que tenen la mà trencada en veure més enllà, que és el gran secret dels bons empresaris, i al voltant d'una recàrrega suposo que hi ha moltíssimes coses paral·leles.
Sí, sobretot que cada vegada està minvant el temps de recàrrega, estan, com dius tu, el futur cada vegada porta més tecnologia a nivell de bateries, a nivell d'autonomia, a nivell de moltes coses, o sigui que anem passet a passet avançant.
Sí, sí. Recordeu-vos els primers elèctrics, mireu, i no fa tant, eh? Però avui dia ja les bateries són quasi del 100% reciclables, cosa que no passava. Ja hi ha una tendència a deixar el liti i el cobalt i utilitzar el ferro, que n'hi ha molt més i que no és tan contaminant i que no provoca tants problemes a nivell de mineria i per tant de medi ambient. Tot està evolucionant un munt. I segueixo dient el que va amb una de les tertúlies ja fa molts mesos. Jo segueixo dient el mateix, hi haurà una part del pastís per tots. És a dir, menys per la gasolina, lògicament, per els combustibles fòssils no, però hi haurà una mica, jo crec que l'hidrogen evolucionarà també molt, els elèctrics seguiran allà, i per lo que dic en l'article que vaig fer, que ens vam documentar durant molts de dies, la tendència més potent, la part del pastís més gran se l'enduran els elèctrics, però hi haurà de tot. Estic convençut que hi haurà de tot.
Bueno, això ja veurem aquesta evolució com la viurem, perquè clar, molta gent també canviar d'hàbits costa.
No, a tothom li costa, no? Si estàs acostumat a una cosa, canviar el que has fet tota la vida, a tots ens costa, a tots. A mi incloc igual, al final. Però vindrà, és que estarà aquí. O sigui, és el que dius tu, combustibles fòssils, tenen els dies comptats.
Sí, tenim clar,
i més aquí a Europa, que no n'hi ha. Saps? Vull dir, els governs apreten cap a l'elèctric o cap a l'hidrogen o cap a aquestes coses perquè no hi ha petroli, aquí no en tenim, l'hem de comprar de fora. Ara, electricitat la podem produir a casa, no? Amb plaques, el que deies tu, o amb aerogeneradors. Canvia tot, per tant, ens porten cap aquí i anirem.
Home, sí. Em recorda de les piles de quan érem nens petits o dels nostres avis, les piles a les piles d'avui dia. Pues és el mateix, en el fons. I no estem parlant dels eurotransportadors, que nosaltres ja no tenim edat, però jo sempre friso amb aquest futur de dir, hòstia, espera, que no estem parlant d'aquests autoflyers personals que diràs, seria tremendo.
Bueno, per París en volíem posar en actiu i no es va fer.
No? A Dubai sí que n'hi ha un servei sense pilot, però bueno, hi ha moltes startups que ho tenen tot llest, em sembla.
Sí, és més un tema regulatori per allò d'abans, el que deia ell, no? Si atropello algú, de qui és culpa? No? Ningú vol tenir la culpa. Saps?
O com voles, o quines rutes, perquè a rutes aèries
n'hi ha... Clar, tu traslades tots els cotxes a l'aire, que dius, uau,
uau. Clar, tu carretera la segueixes, saps el que hi ha, sanitització hi és, a l'aire com ho fem, no? Clar. Conflicte amb helicòpters, conflicte amb aviació, diguem, civil, aviació comercial, militar, o sigui, potser dius un xou...
No, pot ser tremendo. Potser no volem ni el sol de trastos que hi haurà volant.
Ara el que esteu dient em fa pensar una miqueta a la pel·lícula El cinquè element, amb el Bruce Willis,
sí.
Que estàs en aquesta ciutat amb els cotxes voladors i tal, que et dius que, bueno, aviam, aquí...
I que van tots en diferents nivells, segons la ruta.
Sí, bueno, sí. Qui sap, no sabem mai.
Bueno, bueno.
Mai se sap.
Temps al temps. El que sí, bueno, la setmana que ve comença una nova campanya de control d'alcoholèmia i drogues per a nivell de la policia. Clar, aquí anem en el futur. Cotxe autònom, que et porta d'un punt a un altre, tal. Si vas begut o amb altra substància dintre el cos, quina responsabilitat tindràs si és el vehicle que et porta? O sigui, que aquí també estem obrint un altre debat. Em dius, clar, tu l'has arrencat, per dir-ho de manera.
Sí, 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 però tu li fots canya amb això. Sí, però suposo que és com els pilots d'aviació, que pràcticament no fan res, l'avió va sol, però han d'estar al quite per si passa alguna cosa. Perquè sí, tècnicament podries dir, bueno, el cotxe va sol, puc veure, sí, però i si hi ha una alarma en la que ha d'intervenir el conductor? Ah, no, és que estava borratxo. Ah, doncs potser és això. Mm. Aquest equilibri com passa avui dia amb l'aviació que...
Bueno, el que dius tu, Marc, és que, de fet, en el Codi de la Circulació diu que tu tens que estar en qualsevol moment disposat a poder respondre o actuar per evitar qualsevol incident.
Sí.
Cosa que dona a entendre que... tens que estar en condicions òptimes.
Tu fas moltes comparacions amb les pel·lícules, no sé si és el cinquè element o quina, però hi ha un moment, no sé quina pel·lícula, del cotxe es controla, perd el rumb i estan els dos xerrant cara a cara i no tenen ni tan sols control i es foten en el pinyo. Això suposo que arribarà quan? Això ja no està tan a prop. Tan a prop no crec que estigui.
I quan vingui un millor, per dir-ho així.
No, perquè... I una vegada també parlava de que jo crec que el futur de la mobilitat, el futur lluny a llarg plaç, i sobretot ho parlo perquè ara que estem en una primera transició i que tothom troba falta, no, home, no, l'olor a gasolina, el soroll del cotxe, la velocitat, totes aquestes prioritats que hi ha des de fa 100 anys, en el futur ja no seran les mateixes. La prioritat serà, o la diferència entre un cotxe i un altre, serà el que té la sala més còmoda, la pantalla més gran, és a dir, ja no hi haurà un tema de velocitat perquè la velocitat serà estàndard. Serà com un tren. Tu d'Andorra a Barcelona tardes 2 hores 14 minuts perquè agafes, t'enganxaràs amb una xarxa, el cotxe anirà sol, a una velocitat clavada, no hi haurà opció a res més i tindràs el temps d'arribar. En un futur molt llunyà, però crec que serà així. Al final els cotxes seran mobilitat, transport, però ja no hi haurà aquest toque de la voluntat del propi conductor, de lo que fa, de lo que deixa de fer.
Això quedarà com un divertimento, no?
Sí, serà un mitjà de transport, que sí, finalment sí, sí. És lo que la idea original era aquesta.
Sí, sí,
és després que va evolucionar el cotxe i va entrar aquests arguments de conduir, de potència, de tal. Però finalment és traslladar del punt A al punt B a les persones. I prioritzarà el confort...
Tu, Acabarà així, Jo crec que acabarà així i serà la manera de reduir accidents, de reduir tot aquest... aquestes conseqüències, no?, que té aquesta passió, no?, que tenim els humans per fer les coses. No?
Aquí venia, que m'has llegit el pensament, també això, doncs, el que deies tu, no, Joan, reduir la sinistralitat, que, bé, ens estem donant compte que cada vegada hi ha més vehicles per la carretera, cada vegada hi ha menys accidents dins del possible, i també les conseqüències, diguem, dramàtiques o, diguem, només doloses, són menors. Més seguretat, més airbags, més tecnologia, el cotxe pot frenar sol en certes circumstàncies, o sigui, tot això també ha sigut un plus que hem tingut d'aquest avanç tecnològic.
Sí, cada cop li van traient més responsabilitats al conductor, precisament perquè no som una raça massa responsable amb algunes
gens.
Coses. Aleshores, quan més ens acotin, millor. De fet, és el que dius tu, la conducció semiautònoma ara, que ja et manté el carril, que tal... O sigui, encara no està muntat, però quasi que el cotxe pot anar sol. De fet, hi ha cotxes
que van sols.
Molt sols. I ja inclús surten i discerneixen davant del problema d'un encreuament, d'una prioritat. És a dir, falta poquet. Però la qüestió és... Aviam, tu parles del tema del beure, d'aquesta campanya de l'alcohol, però hòstia, jo que vaig amb moto... De fet, no cal anar amb moto. Només moure't per la ciutat. Una vegada vaig fer un anunci que parlava d'aquesta estranya palanca que tenim i que només mou un dit, que fa referència als intermitents.
Sí, molta gent se la descuida, és opcional.
És el moviment d'un dit per marcar una direcció que és molt important conduint. I és impressionant la poca gent que toca els intermitents. Si partim d'aquesta base, doncs extrapola-ho a coses molt més sèries, a sistemes molt més sèries i a la responsabilitat de tothom.
És que el que dius tu, Marc, jo penso que molta gent dona per fet que tots tenim telepatia entre nosaltres... i aleshores tots ja intuïm
ja
la reacció,
no?,
de l'altre, saps?
Sí, sí,
Sí, sí.
És un... Tenim aquesta qualitat, no?, per dir així, però ningú la fa servir.
Tots els cotxes tenen ara sistemes per aparellar el telèfon. Mm-hmm. I quanta gent va amb un cotxe de molts milers d'euros amb lo millor i van amb el telèfon a la mà, que dius, aviam, és que et mereixes que treguin el carnet, perquè és entrar al cotxe i és tocar un botó i has... no, bueno, no ho fas.
Ni tocar el botó.
Ni això.
De fet, exacte, ell sol sincronitza i dius, és que quina explicació té que tu puguis estar parlant pel telèfon quan teòricament has entrat al cotxe i s'ha... És
ja,
de veritat,
ja no té, ja no té cap, ja no té cap a dia d'avui. És que un cotxe de fa 10 anys ja ho fa, això, saps? Ja no cal cap cosa, eh?
I tant, i de lo que dius tu, Joan, fins i tot hi han alguns que hi ha de tecnologia, quan reps un missatge, te'l poden llegir a veu alta.
Sí.
No, tens que anar allà a mirar el WhatsApp el missatge que has rebut.
Jo personalment ja et dic, i dius, hòstia, Marc, ho dic de tot cor, tindria que ser una multa tremenda a la penya que va amb un telèfon quan realment tens un sistema. Si tens un sistema, xaval, se't cau el pèl. Perquè sí, perquè va ser en hora de que ens posin una mica... Som una raça que ens han de controlar, jo sempre ho he dit, és així.
Som així, som rucs, sí. Sí. Fins que no ens donen a la colleja, no? Sí, fins que no ens fem mal, no ens ho
miren. Malauradament,
és igual que, sí. És igual que la velocitat. Quan vas a Barcelona o vas a Toulouse i veus una gent conduint que dius, on anem, saps? Sí. On anem? Fins que no s'han ficat molt durs amb el tema... Però la gent fa el boig, no? I després passen coses, com deia l'Enric, no?
Sí, malauradament passen coses. Per sort, no cada dia, però doncs, no som prou exigents cap a nosaltres mateixos. O, a vegades, també el que passa, Marc, a mi em fa pensar en un dibuix animat, que de vianant, quan passes automobilista, ja et transmutes, no? O sigui que despotriques contra el cotxe que no t'ha deixat passar el pas de vianants, però a vegades tu, involuntàriament, ho fas, però no passa res, saps?
Sí,
o sigui que...
sí, tal qual. Tal qual. A més, tu ets ciclista, que t'han de dir a tu sobre el civisme i sobre el seny dels conductors.
És una part que falta potser encara més consciència de la ciutadania i campanyes i tal, per dir, escolta, som multidisciplinaris i tenim un compte, que segons quina situació tenim que raonar de la mateixa manera.
Sí, sí, però no.
No arribem.
No, cop de bastó és l'únic que funciona. És així, i m'encloc, vull dir...
De lo que deies tu de la revista de Motor al Dia, també teniu un portal digital.
Mm-hmm.
Tu em deies un dia que molta gent et demana la revista per al gust de fullejar paper, de veure anuncis o...
Sí, és una cosa molt...
referència.
Aviam, la veritat és que el paper va a la baixa. La tendència digital és molt important perquè és immediata, la tens a la mà... Però sí que hi ha, i a Andorra hi ha una mica, hi ha molta cultura també de bar, fas tres cafès al dia, tothom ens movem molt... Llavors hi ha aquella parada involuntària o voluntària que estàs en una recepció, estàs en un bar i agafes la revista de manera instintiva. Llavors, quan hem plantejat a vegades volquem totes les nostres sinergies cap al blog, doncs tots els nostres anunciants ens diuen, bueno, mira que el cost és diferent, lògicament, però no, que la revista té el seu reclam i té un punt d'influència diferent al d'internet, que has d'entrar premeditadament a internet. La revista te la trobes, doncs té un input d'influència diferent.
Aquest input d'influència és aquesta part romàntica, no?
De fullejar, sí.
De fullejar, no? Sí, és com un llibre, al final. Pots llegir un llibre electrònic a la tauleta o pots fullejar un llibre. A mi m'agrada fullejar un llibre.
Aquest és el gran exemple, trobo jo.
A mi m'agrada la
sensació. Llegir un llibre és llegir un... Exacte.
Saps? I el que dius tu, una revista te la pots trobar. Vas a fer el cafè, està allà al damunt, la fullejo una mica, veig algun anunci i internet ja ets entrar-hi, no? És la voluntarietat d'anar a buscar allò concretament, no? Jo crec que és un canal que és interessant i que sempre estarà allà, saps? Al final és un reclam més i per entretenir-te està superbé. A mi m'agrada més el paper, I mira que sóc tecnòleg, però...
Són coses diferents, trobo.
Sí,
la tecnologia
sí.
És realment impressionant, però són, és el que dius tu, són sentiments i moments diferents,
diferents.
I manera d'interpretar la lectura diferent o...
Correcte, és el que dius tu, sí.
La propera setmana es fan els FIA Motor Games a València, tenim gent d'aquí a Andorra, del món del motor,
bona gent,
també.
No, és veritat.
Sí, sí. Hi haurà doncs, una representació d'Andorra allà. Clar, hi ha l'esport de circuit, però també hi ha els e-esports, que estan cada vegada agafant més. Clar, a nivell d'impacte mediambiental i petjada de carboni, genial, perquè
zero.
Dius... Doncs és el circuit...
Més baix, no és zero, però és molt més baix.
És molt més baix, però genial. És una part competitiva, diguem, que té un camp obert, però immens, infinit.
A més, està començant, és una cosa que està començant, ja hi ha canals especialitzats, no?, a xarxes, evidentment, però també a la televisió normal d'aquestes coses. Jo crec que està aquí i es quedarà, i segurament, el que deies tu, hi haurà un paral·lel durant un temps, i després ja veurem què passarà, no? Clar, la part física emocionant de veure, sentir, no? Un cotxe que passa o una moto que passa, que deies tu, el soroll, l'olor aquella de gasolina o de pneumàtic, això és una cosa que costarà de que marxi pels, no? Pels petrolheads, no? Que n'hi diuen, però aquesta part digital jo crec que permet coses que l'altre no permetria. Ostres, els costos d'entrada són uns altres. Andorra ja es pot permetre, no? la possibilitat de, doncs, de fer un circuit virtual, no? Que em sembla que ja hi és, de tenir uns pilots o un programa de pilots. Imagina que tinguessis això amb cotxes de veritat i circuits de veritat. Aquí un circuit no hi cap. Hi ha el pas i està allà encabit com pot. No? Clar, els costos d'entrada són uns altres, no? Les barreres d'entrada són molt més fàcils en la part digital i això ens dona possibilitat de que surti gent bona, no? com la que hi ha.
Absolutament. Mira, és el cas de Fran Porter, que és un noi sense pràcticament bagatge d'experiència real pilotant i ha fet una temporada de la Fórmula 4 francesa, ha acabat sisè, que dius, perdona, i sense tenir el bagatge que tenien els pilots amb els que s'enfrontava. O sigui, realment tot va molt de la mà. Però jo penso que és un tema generacional. Les noves generacions creixen diferents que nosaltres i tot el que a nosaltres ens sembla impossible o impensable, per ells no ho serà tant.
No, clarament.
Per aquesta part que diem de noves generacions, sempre hi haurà la part, diem, restauració, o que deies tu, no? Els que han crescut i gasolina, soroll de pneumàtic, olor i tal. Clar, arribarà un moment que et dius, bueno, però el cotxe antic, per dir-ho així, o el cotxe clàssic, sempre tindrà potser una part d'aficionats, perquè
claro, hombre.
No crec, o em puc equivocar molt, d'aquí 50 anys que algú tingui ganes de restaurar un Tesla, per dir-ho així. Tindràs potser més ganes de restaurar un Rolls.
O potser sí serà pues com ara, no? Que dius, hòstia, és que aquest cotxe només té 100 km d'autonomia. Què dius? Anem a fer una volta. Però jo vull amb això ser més romàntic i penso que seran els cotxes de l'època, els autèntics cotxes, els que per nosaltres ja són clàssics, aleshores seran encara molt més clàssics, i jo crec que serà aquesta la reminiscència que quedarà.
Però sempre queda, no? Vols dir que no tens un anclatge amb un... O sigui, tinc un anclatge, me'n recordo, de casa meva, el R5 que teníem a casa, no? I ara ja em sembla que hi ha una marca que ha tret un cotxe rememorant aquell cotxe, no? Hòstia, doncs ara, ostres, però aquell cotxe m'agradaria, no? Igual el meu fill se'n recordarà, no sé, del cotxe que tenim ara a casa. No?
Absolutament.
I d'aquí uns anys dirà, ostres, aquell cotxe que vam tenir a casa, que jo li tinc un carinyo especial. Doncs igual hi haurà algú que el cotxe de casa és un Tesla, no? I dirà, ostres, jo aquell cotxe que el papa havia de recarregar cada 10 minuts.
O serà,
no?
El cotxe de transició que va haver-hi quan hi havia gasolina i ara hi ha aquests i allò, mira quines bateries que portaven.
Clar.
Què dius?
Sí,
mira, s'hi ocupa mig cotxe.
Mira quin riure, no?
I tindrà aquest... Però bueno,
potser
aquest, és
no?
La fase del món de l'automobilisme més de transició, ja. Aquesta del mig, que és ni una cosa ni l'altra i potser serà la menys recordada, no ho sé.
O potser la més buscada, perquè serà una miqueta, com avui dia, doncs, si tens un Nokia un 3310, o un dels primers Macs...
Bueno, també és veritat, també és veritat.
Ara es paguen aquests...
També és molta veritat.
Si algú en troba algun per casa que el guardi...
Clar, hi ha un ventall de possibilitats, d'aficionats, de col·leccionistes, que tant aquesta part de transició, com dius tu, Marc, com d'evolució, cobra un ventall també...
Sí, no deixa de ser una etapa important, perquè va ser l'etapa que va inaugurar tant. Sí.
Bueno, ja veurem el futur que ens reserva d'aquest cantó.
Aviam.
Tenim gasolina, tenim gasoil encara, tenim hidrogen, que és el que arranca, tenim l'elèctric, algunes cosetes
més potser sortiran. I tenim els biocombustibles.
I els biocombustibles que estan arrencant.
I els combustibles sintètics, sobretot. Perquè a diferència del biocombustible que deriva de plantes o deriva el combustible sintètic deriva de greixos consumits i és energia completament neta, és eòlica, és combustible sintètic que de fet ja s'està utilitzant en competició al més alt nivell, tant a Fórmula 1 com a World Rally Tour. Tot això està rodant ja amb combustible sintètic.
Sí, em sembla que va ser Porsche, que va ser un dels impulsors.
Porsche té a Xile una superfàbrica d'això i està amazing, ja t'ho dic jo, amazing.
Sí, sí.
Hi ha tantes opcions, no? Ara quina és la que guanya, no? Ara quina és la que ens anirà millor a tots.
Sí, potser la que anirà millor i la que està més adaptada segons quina zona, quin país, quin ús... O sigui,
quin ús, sí. Potser, jo penso. Hi ha una mica de tot, per tot.
Aquí potser és el pròxim repte de ben definir els usos i no equivocar-se. O sigui que si et compres un pantaló dos talles més gran t'has equivocat, per dir-ho així, no? Aquí serà potser el bon consell, com dèiem abans, de marques, comercials, botigues, concessionaris, tot això, que és el que busques quan vas a demanar consell, que has perdut.
Jo penso que igual transicionarem al concepte que ara per nosaltres ens queda molt lluny, no? Una persona o una família o un cotxe, no, ja no serà així. Tindràs doncs, algun sistema, algun servei o alguna cosa. Escolta, jo ara em vaig a moure des Caldes a Andorra, vale, doncs igual vaig amb bicicleta, no? O vaig amb una moto futurista, no ho sé, m'invento, eh? I després haig de fer un viatge a Barcelona, oh, doncs igual haig d'agafar un altre aparell per anar a viatjar a Barcelona. Igual transicionarem a un altre sistema de mobilitat, que no és jo tinc un cotxe en propietat, sinó jo puc fer ús de N coses, no? Una moto, un cotxe, un cotxe més gran. No?
És el que parlàvem de transformar aquest món en transport, mobilitat, que ara hem avançat. Serà un tema ja que no hi haurà, és que jo tinc aquest cotxe, no. Tinc aquesta necessitat, hi ha aquestes opcions i l'agafo, perquè el que tinc que fer és transportar-me.
Clar, correcte.
I ja no puc escollir. Puc anar més còmode, més guai, més... Sí. Però res més.
De lo que dius tu, Marc, aquestes noves generacions de joves d'ara, clar, tenen un desinterès per al vehicle, perquè justament ja estan fent aquest primer pas, aquesta etapa, dius, és que no vull un vehicle de propietat, si em fa falta, el llogaré o em transportaré d'una altra manera. S'està detectant?
Es parla, això. De fet, ja hi ha molts cotxes que es compren amb subscripció, i els extras també, vull dir, tot.
Sí, sí.
I finalment, si ho veiem una mica com ho pinten alguns, de que el cotxe serà una eina, doncs no el tindràs, l'utilitzaràs.
Ara em ve al cap, em sembla que és Lincoln Co., que és una filial de Volvo, que tu ets propietari del vehicle, però el pots posar de lloguer per a altres persones.
Quan no l'utilitzes.
Quan no l'utilitzes. És una miqueta encara emergent, Andorra, o encara hi ha una miqueta de camí per recórrer que hi arribem?
Jo crec que hi ha molt de camí encara. No hauria per què, però també Andorra és més petit. I... No sé, jo veig... No sabria explicar-t'ho, no sabria dir-t'ho.
Això que, diguem, el car sharing és un hàbit que la gent també, quan nosaltres sortim, ho trobem lògic d'utilitzar-ho. O sigui, el que podem fer fora és lògic, però que ho fem a casa no ho fem. No?
És que de tot el que parlem, jo crec que el que portarà més feina i més temps, i més feina sobretot, és canviar-nos a nosaltres. No la indústria, a nosaltres. Perquè tu, jo tinc el meu cotxe i és meu. I hòstia, no, però tens aquí fora una línia de cotxes que l'agafes i el deixes on vols i et costa cèntims moure't. No. Això és, no, jo tinc el meu cotxe. Això és la primera cosa que hem de canviar.
Això és un marc mental. Això ens l'hem fet històricament. Sí. És com el del cotxe la casa de propietat o de lloguer, no? Hi ha gent que ja va amb el marc mental de jo no em vaig a comprar res, jo pago quan ho faig servir i sí, vaig adaptant el meu pis a el que necessito. Pues això és el mateix.
Sí.
Bueno, serà una cosa que sigui de lloguer, de propietat, el que deies tu abans, no? La fantàstica maneta que tenim a la mà esquerra del volant, que la fem servir en primer. Perquè això és una cosa que...
A mi això em té fregit.
Tant aquí al país com fora del país.
A mi això em té molt fregit. Lo de la maneta, l'intermitent, de veritat.
Potser arribarem un moment que ja només de girar el volant ja es posarà l'intermitent tot sol. Si
serà l'única alternativa, perquè jo dubto que canviem, eh? Jo dubto que canviem.
Serà potser una de les properes evolucions que tindrà que fer l'humà, a part d'aquests hàbits que tenim, no, Joan?
De canviar massa coses, trobo. Saps? No, però sí, ens hem d'anar adaptant a les coses i a ser més... menys egoistes, no? Perquè al final el tema intermitent és un tema d'egoisme. Escolta, jo vaig cap allà, doncs ja s'espavilen el rest, no?
Endevinar-ho, per dir-ho així.
Sí,
no, i que arribin generacions. Que d'alguna manera neixin ja amb aquest sistema, llavors aquests ja no han de pensar perquè ja han nascut. Però canviar els hàbits...
És complicat.
Sí.
Doncs sí. Marc Zorzano, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Que vagi molt bé aquesta fira.
Igualment.
Joan Guixà, agraeix la teva presència.
Gràcies.
Disfruta molt per la fira.
I tant, ara donarem una volteta, a veure què trobem.
Passeu un molt bon cap de setmana i nosaltres ens tornarem a trobar dimarts per Tertúlia i estem per aquí per la fira per donar-vos moltes informacions, també.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.